Mapamundi, l'actualitat internacional a Catalunya Informació. El món en profunditat i amb mirada pròpia.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
La frase més famosa pronunciada mai en públic per John Fitzgerald Kennedy. No pregunteu què pot fer el país per vosaltres, pregunteu-vos què podeu fer vosaltres pel vostre país. Una frase que torna a adquirir una dimensió històrica aquesta setmana. El president número 35 dels Estats Units el van assassinar el 22 de novembre del 1963 a Dallas. Divendres en farà mig segle.
Senator John Kennedy of Massachusetts, Democrat, throws his hat in the presidential...
Aquí sentíem, quan s'anunciava la seva candidatura a la presidència, del seu assassinat, la comissió Warren en va responsabilitzar Lee Harvey Oswald. Una conclusió discutida per milers d'investigacions entregades a descabellar la figura d'un president carismàtic que va passar la història per haver establert les bases del final de la Guerra Freda amb la Unió Soviètica i, en clau interna, haver legislat sobre els drets civils dels afroamericans. Washington, Xavier Vilà, molt bona tarda.
Què tal, David? Bona tarda.
Què va fer de Kennedy un president tan cèlebre?
Mira, els experts consultats pel Mapamundi apunten a diverses coses. El seu magnetisme innat, el fet de ser el primer home nascut al segle XX en arribar al despatx oval, l'ambivalència de sentiments que generava la seva religió catòlica, el seu matrimoni amb una icona de la moda com Jacqueline Bouvier, trufat per cert d'episodis d'infidelitat amb celebritats com Marilyn Monroe. I també, és clar, ens parlen de la seva malaltia crònica a l'esquena i de la seva joventut. Tenia només 42 anys quan, com a senador demòcrata per Massachusetts, va guanyar pel canto d'un duro les eleccions presidencials al llavors vicepresident republicà Richard Nixon. Bruce Buchanan és professor del Departament de Govern a la Universitat de Texas.
Era jove i atractiu, el primer polític que va ser una autèntica celebritat, un home sobre el qual s'informava les revistes del cor perquè es feia amb dones elegants. Va deixar una gran empremta en la cultura americana.
Empremta subratllada, segons Buchanan, per l'ús de la televisió com a arma política, i això era una novetat a principis dels anys 60.
Era un pragmàtic, va fer 64 rodes de premsa en directe on va mostrar la seva intel·ligència i encant. Una de les raons per les quals va penetrar tant en la psique americana va ser precisament pel seu atractiu, precisió i eloqüència, mostrada en moltes d'aquestes rodes de premsa.
Xavier, i d'exemples d'aquesta eloqüència se'n troben en nombrosos moments de la vida política de Kennedy.
Doncs sí, mira, per exemple, aquell històric discurs del 15 de juliol del 60, quan acceptava la candidatura del Partit Demòcrata a la presidència, després de la nova llibertat de Woodrow Wilson i el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, Kennedy encunyava un nou lema, la nova frontera.
For the problems are not all solved, and the battles are not all won, and we stand today...
Aquest era el discurs de la nominació. Entre els perills als quals es referia Kennedy, cal destacar, Xavier, l'enfrontament amb la Unió Soviètica.
Aquest és, òbviament, un dels episodis claus de la seva presidència, amb dos vessants. La primera, entre el 17 i el 19 d'abril del 61. Kennedy ordena la invasió de Cuba a càrrec d'un grup d'exiliats cubans, els qui no dona suport aeri, una missió a la badia de Cochinos que falla estrepitosament quan tropes de Fidel Castro desmunten l'intent. Kennedy assumeix tota la responsabilitat per al fiasco, però un any i mig després surt victoriós. Entre el 16 i el 28 d'octubre del 62, el món queda a un pas de la Tercera Guerra Mundial arran de la crisi dels míssils soviètics a Cuba, però acaba funcionant l'estratègia de Kennedy de la dissuasió a través de la força.
I entre les oportunitats desconegudes cal mirar en clau interna?
Sobretot en aquesta pressió que va rebre dels defensors dels drets civils perquè legislés la fi de la segregació racial. Kennedy no va ser tan resolutiu en aquesta qüestió com en la nuclear, on va forçar el líder soviètic Nikita Khrushchev a la firma d'un tractat per prohibir les proves amb aquest armament. Això li ha valgut passar la història com un líder carismàtic, sí, però amb poc recorregut legislatiu. I aquesta és una acusació de la que discrepava l'historiador Martin Sandler, autor del llibre Les cartes de JFK, en declaracions al Mapamundi.
Com es pot dir que no va tenir èxits? Va aconseguir un tractat de prohibició d'armes, el cos de pau, va enviar l'home a la lluna, era un animal polític.
un animal polític que no va fer cas de les recomanacions d'alguns assessors perquè evités viatjar a una Dallas hostil al president demòcrata aquell famosíssim 22 de novembre del 1963.
Sí, sí, un dia en què el periodista de la CBS, Walter Cronkite, narrava d'aquesta manera la mort del president.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
I 50 anys després, les teories de la conspiració que mantenen un punt d'incertesa sobre què va passar exactament.
Molt obert, el govern nord-americà ha conduït tres investigacions al respecte. La conclusió oficialment acceptada és la de la comissió Warren, que culpa Lee Harvey Oswald del magnicidi. Se l'acusa de disparar al president amb un fusell Carcano des del sisè pis del dipòsit de llibres de la plaça Dilley de Dallas, per on passava el descobert la limusina presidencial. Tanmateix, la vinculació dos amb el Partit Comunista i la Unió Soviètica, on es va casar i va viure, així com amb els serveis secrets nord-americans pels que va treballar, projecta dubtes amplis sobre aquesta tesi. Oswald sempre es va declarar innocent fins que Jack Ruby el va matar a trets en dependències policials dos dies després del magnicidi.
De fet, Xavier, molts estudis sostenen que hi va haver més d'un tirador, oi?
Hi ha una línia argumental en aquest sentit acompanyada de la breu però reveladora cinta filmada en 8 mil·límetres per Abraham Zapruder i que mostra un impacte de bala lateral a la galta de Kennedy que, segons algunes tesis, seria impossible que vingués des del dipòsit de llibres a l'esquena de Kennedy en el moment de l'atac. En aquest sentit, un testimoni de l'assassinat que aquell dia estava a la plaça Dilley, en James Tuck, alimenta la teoria d'un segon pistoler quan desgrana com ell mateix va ser malferit artificialment per un projectil destinat a Kennedy i del que van resultar fragments de bala diferents dels que es van trobar al cos del president.
L'FBI va amagar aquest tret perdut durant 6 mesos i la comissió Warren ja havia investigat i estaven a punt de publicar les seves conclusions. Va ser llavors quan vaig aixecar la mà i vaig preguntar: què passa amb el tret perdut? Vaig declarar, i tenien un problema. I així es van inventar la bala màgica que travessa dos homes, cosa que no va passar. És impossible.
Per tant, 50 anys que han passat, David, i l'enigma Kennedy, que continua viu, atès que hi ha més de 1.000 documents encara classificats per la intel·ligència nord-americana al voltant d'aquell magnicidi.
Doncs aquest ha estat el recorregut, una mena de mapa sonor per la vida i per la mort de John Fitzgerald Kennedy, de 50 anys del seu assassinat, mapa elaborat per en Xavier Vilà. Xavi, gràcies, molt bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.